L'Hora Móra d'Ebre, amb Adriana Monclús.
Minuts, seguim en directe aquí al magazín de l'Hora Móra d'Ebre i hem d'encarar, com us deia ja, aquest carrusel d'entrevistes electorals de cara al proper 27 de setembre. Avui ens acompanyen en directe aquí als estudis de la ràdio l'Antoni Polo, ell és cap de llista d'Unió a les Terres de l'Ebre i també tercer per Tarragona. Molt bon dia, senyor Polo, benvingut a la ràdio.
Molt bon dia i moltes gràcies per aquesta entrevista.
I també ens acompanya l'Eduard Massip, ell és president de la intercomarcal d'Unió a les Terres de l'Ebre. Molt bon dia, senyor Massip, benvingut de nou a la ràdio.
Molt bon dia.
Bé, tenim moltíssimes coses de parlar de cara al 27 de setembre, moltíssimes preguntes, i la primera que em plantejo jo és l'eslògan que ha escollit Unió Democràtica de Catalunya per aquesta campanya, és la força del seny. Per què aquest eslògan de campanya i a què volen apel·lar amb aquest eslògan, amb la força del seny?
Mira, és curiós que ayer un ebrenc de Tortosa, José Juan Moreso, catedràtic del dret, catedràtic de filosofia de dret i va ser rector de la Pompeu Fabra durant 8 anys, escrivia un article al País que es deia Entre Güelfos i Gibelinos, i parlava un poc del perquè de la força del seny, no? I si algú llegeix aquell article veurà el perquè del sentit d'això pensat per una persona de fora. I és que en aquest moment que hi ha dos passions fonamentades en dos extrems, a veure, la política naix com l'enamorament des de la passió, però després hi ha que viure-la des de la raó. Llavors, la passió ens porta a vegades a tirar-nos per un barranc i hem de posar-li raó. I si bé entenc que la població civil i tots hem de viure des de la passió, en certs moments tots ens enamorem des de la passió, després aguantem les coses des de la raó i la racionalitat, el seny. Per tant, el lema d'Unió només, bueno, empatitza en això, que sí, que tot el que diu nosaltres existeix, però amb això no podem tirar endavant. Necessitem centrar-nos, parar, veure quin és el caminar i el que és possible, perquè bueno, la passió et pot portar-te a camins que no voldrien ningú. D'ahir la força del seny, i més encara, van anar en algun moment a dir la revolució del seny, no? Mm-hmm. Perquè al cap i a la fi el seny és el que és capaç de transformar les coses. Les passions, i recorden la mili que diuen aquell soldat que se sortia de la trinxera i diuen, que vull guanyar, li fumen un tret i s'acabava, no? Bueno, no serveix per a res, aixòs herois, ves. N'hi ha que ficar el seny, n'hi ha que avançar, perquè hem d'avançar, ni ens podem quedar atrás, hem d'anar avançant, però sabem què estem fent en cada moment.
En aquest sentit, també, el seu programa apel·len molt als moderats, no?
Sí. De fet, Unió Democràtica de Catalunya és l'única força catalanista centrada que ha quedat. Abans anem en coalició, la coalició s'ha polaritzat a un costat molt complicat, i això fet també, bueno, nosaltres també s'han polaritzat a altres costats. Per tant, a veure, això ja no és d'ara. Aristòtil ja ho deia el segle IV abans de Crist. En la virtut està en el punt mig. Per tant, els extrems porten a extremar més dels altres, i hem de ser capaços de reconduir-nos, perquè és un perill quedar-nos així, que ens quedem estancats, i no podem quedar-nos estancats mentre tenim dues polaritzacions. No permeten que avancem. Per tant, hem de centrar-nos per seguir avançant.
Bé, ens centrem a altres temes d'aquesta entrevista. Les eleccions aquest del 27 de setembre han estat convocades amb un clar objectiu, el de decidir quin camí ha de seguir Catalunya i caminar o no cap a un estat propi. Quin és el posicionament d'Unió al respecte?
Bé, jo, en tot el respecte, l'objectiu és fer unes eleccions perquè qui governa algú no li ha sortit bé. Per tant, hauria d'explicar quin era l'objectiu d'aquestes eleccions, perquè un plebiscit és una cosa i unes eleccions per un govern són una altra. Per tant, entenem, perquè així és, així s'ha escrit, que per les raons que sí, que per incapacitat de dos governs d'entendre's, per raons que tots coneixem i estan de sobre, s'han convocat unes eleccions en plan per alguns plebiscitaris, però no hi creiem que siguin plebiscitaris. Hem de seguir buscant, a veure, en la vida passa, si jo tinc una incapacitat personal de relacionar-me amb vostè i no m'aclareixo, però és bo que vingui el company i s'aclarisgui. Per tant, entenem que aquestes eleccions el que hi ha que fer és, alguns no s'han aclarit governant i hem de tornar a posar ordre al govern. Són unes eleccions per eleccions governs, i això estem nosaltres fent un programa electoral, i en aquest programa electoral surt que hem d'avançar en temes que estan estancats i que hem de veure ara al desembre com acabarà el govern i les possibilitats que hi ha de modificar, perquè el que també està clar, i això no dubten gens, és que les coses com estan anant a l'Estat no ens agraden, no ens fan bé ni a nosaltres ni a la resta de l'Estat. Per tant, tenint això clar, el que volem és, des d'un govern fort en Catalunya, anar avançant de cara a ahir, a veure com es podem reubicar i aconseguir aquells objectius que tenim marcats.
Anem a conèixer una mica aquest programa electoral. Si li sembla, comencem parlant d'infraestructures que últimament ens preocupen molt aquí al territori, se n'està parlant molt. Per exemple, ens agradaria conèixer la seva posició vers el desenvolupament d'infraestructures, com és la millora dels serveis de les línies ferroviàries a l'Ebre, la R15 i la R16.
A veure, el tema de les infraestructures, ja has començat en les ferroviàries, és un tema molt complex que aquest país no s'ha cregut mai. Jo sempre conto, i abans que parlàvem de política general, m'agrada molt Suïssa, que és un sistema confederal molt, molt ben portat a terme, i també el sistema ferroviari de Suïssa. Aquí el tema ferroviari són dos elements. Ja és demencial que entre Castelló i Tarragona no hi hagi doble via. Això ja és demencial. Però el problema no és només demencial el corredor del Mediterrani. És que les estacions que hi ha, a més, són per espantar la gent. Però a més és que els trens que ens porten al territori també hi ha Mora. L'estació de Mora, ja sabeu què és el que és, és aquest lapiadero que quasi fa pan i baixa allà segons quines hores, no? Per tant, no és només que vinguin... O sigui, no és només el corredor mediterrani que hi ha que fer-lo, sinó els altres serveis, home, en lloc de desmantelar-los, aprofundir amb ells. Estem cada vegada que ha d'haver-hi menys cotxes, menys contaminació, i el tren, que és un mitjà de lo més sano que hi ha ecològicament, estem desmantellant-lo per interessos econòmics. Aquesta és la primera. Per tant, els recursos ferroviaris, després els trens que es posen, són, jo crec que són els últims que van quedant de guardar al territori, perquè fan pena. Sembla ser que no només l'Estat ens té marginats, és que també el nostre govern aquí també estem marginats. Per tant, tant el tema d'infraestructures d'estacions com en trens, hi cal una millora, però significativa, i a més en freqüència. Jo no sé molt de Mora, que no vinc moltes vegades en tren, vinc més sovint en cotxe per aquestes dificultats, però a Tortosa el que no pot ser és que t'estigues dues hores o tres a l'estació esperant que surti un tren, que a més tarda dues hores i pico en arribar a Tortosa. I a Mora suposo que des de Tarragona passa exactament el mateix, i això no és viable. I quan arribes aquí, que et trobes una estació quasi fantasma. Això no és viable. No és viable perquè no estem fent el país que volem, un país més ecològic. Per altra banda, en les altres infraestructures, home, jo ara he vingut des de Tortosa en el cotxe. A poc de sortir de Tortosa m'he trobat una màquina d'aquestes de color groc i un camió detrás. Crec que he estat durant un quart d'hora detrás d'ells. Detrás de mi hi havia una cua de cotxes immensa. És que veniu molt per la via de l'Ebre, ho sabeu més bé que jo. No pot ser la pèrdua de temps que moltíssima gent fa en aquesta carretera. Aquí necessitem, i hi ha una via de l'Ebre almenys desdoblada, si no és possible per un costat, hi ha dos costats a l'Ebre que hi ha antigues carreteres que es poden aprofitar, i a més perquè la producció, perquè tu parlarem després de la part d'econòmica, perquè els productes de la producció de l'Estat d'aquí de la Ribera d'Ebre i de la Terra Alta que donen a la via aquesta, tinguin una rapidesa de mercat, o bé cap als ports de Sant Carles i el Canal, o bé cap a Lleida. De Tortosa a Lleida, que vaig dir, de Mora costarà menys, n'hi ha una hora i quart, o hora i tres quarts, segons el que trobes davant. Això no és viable. Com van fer la carretera aquesta, recordo, va ser una gran il·lusió, però ara, almenys, desdoblar-la seria l'ideal, per dos costats de l'Ebre, que una de pujada, l'altra de baixada. Però si no és possible, si més no, cada X quilòmetres, sabuts que hi haguen llocs per avançar vehicles lents, perquè la sinistralitat pot augmentar, perquè algú se desespera detrás. Jo dic, este matí, una màquina de banc que era anar al 30-40, un camió pobre que tampoc podia passar, i anem detrás uns 20 cotxes. Això no... Bueno, això passa en aquests països, però penso que este territori... I a més és que és la via transversal que ens unís, la part de que dona la costa, la part de l'interior, i aquesta via transversal, i ens aporti mercats cap a Lleida, cap als ports, i una cosa molt interessant i important, que ens obri mercats a la part d'Aragó, que és els nostres béns naturals, i és on tenim part de la nostra economia. No? Nosaltres no anem a vendre a Tarragona ni a Barcelona, tenim la part d'Aragó, que és el nostre, d'aquestes zones, el nostre mitjà normal d'economia.
Parlem també d'energia, és un tema clau, sobretot aquí a la comarca de la Ribera d'Ebre, que és a més una comarca base en la producció d'energia a nivell de Catalunya. Hi ha diferents fonts de producció i domina evidentment la nuclear. Quina és la posició d'Unió respecte a les centrals nuclears, i també quin model energètic creuen que hauria d'imperar a Catalunya?
Bueno, com a model energètic a nivell de Catalunya, jo crec que aquí a lo que és Terres de l'Ebre, Ribera, Terra Alta, més aviat que Baix Ebre-Montsià, però Baix Ebre-Montsià pues, també tenen algun mitjà de produir energia, no? D'aquí de les Terres de l'Ebre surt el 70% de l'energia que es consumeix a tot Catalunya, amb la qual d'experiència en produir energia n'hi tenim molta, no? Jo, referent amb això, crec que el model que s'hauria de defensar a Catalunya hauria de ser lo model de les energies renovables, vale? Energies renovables com pot ser els parcs eòlics, que siguin sempre viables per la producció que fan ells mateixos, no per la subvenció que puguin rebre. Lo que són els parcs fotovoltaics, i també lo que seria la indústria del biogàs i la indústria de la biomassa, per dos motius: una, pel tema contaminació, i l'altre pel tema que som una zona que tenim bastanta massa forestal, que als estius tots sabem que hi ha molt perill d'incendis, i d'aquesta manera pues, seria una manera de controlar tot el que és el tema forestal i, bueno, i de més.
I per Unió, quin paper hi tindria en aquest aspecte de l'energia nuclear?
A veure, des d'Unió, ara les centrals nuclears que hi ha a Catalunya són les Escó 1, Escó 2 i Vandellòs, no? I a partir d'aquí el que s'ha de fer és, pues, en els anys que els hi quede de funcionament, mirar de complir totes les mesures de seguretat que estan establertes, anar fent tot el manteniment que els hi pertoque, i a partir d'aquí veure quina altra viabilitat pot haver en el que és energia nuclear.
Jo seguint, perquè ara ho parlàvem amb ell, el que estava dient, aquí a la Ribera tenim un avantatge que no hi ha en altres comarques, i és que hi ha una infraestructura, perquè una de les coses que més costa l'energia és el seu transport. I aquí a la Ribera, per la nuclear, ja tenim tota una infraestructura que permet això. Per tant, respecte a altres comarques, hi ha l'avantatge que en costos molt més barats se pot aconseguir això. Tots els mecanismes que ell ha dit de produir energia, ja tenim una infraestructura que multimilionària i és molt costosa, que ja està. Per tant, sí que perquè crec que són 20 anys que encara falta perquè la nuclear, si no canvia, però tenim anys ja per començar a pensar com aprofitar això, perquè no es pide pues, el bou de cop, no? Per repensar tota aquesta infraestructura que hi ha, que ja està muntada, que ja està al nostre territori, i ja que està, gaudim-la i explotem-la el màxim bé possible.
I com creuen que s'hauria de potenciar a banda de la indústria, tot el sector primari, secundari i terciari en aquests moments que sembla que encara no acabem de sortir d'aquesta crisi que s'està allargant molt?
Mira, el sector secundari, per sort o per desgràcia, allò que en diem purament indústria o mineria i indústria, se deslocalitza la major part d'ell, si no és que ja són temes molt especialitzats que tornen cap aquí de totes les indústries, però ara no és el gran moment d'expansió del sector industrial ni del sector miner, en tota Europa, no, se deslocalitzen les empreses a altres indrets. Per tant, anem a parlar dels que més vos interessa, i aquí a la Ribera del que més afecta, que és el primari.
Exacte.
El que no podem ser som uns exportadors de matèria prima, i perde el valor afegit que té en aquesta exportació. Ja hi ha moltes experiències positives en aquest territori. Ja hi ha gent que puntualment o per el seu risc ha començat a reelaborar la matèria prima per veure aquest valor afegit que ho traure. Des del meu, la voluntat és afavorir tots aquells petits i mitjans empresaris que aposten per el sector primari, veure com ficar-li valor afegit per treure-lo i exportar-lo. Ja he dit, aquí ja estem en una zona molt productora de tota la fruita dolça, i penso que perdre això de vista i que ens diguem només exportar préssecs, bueno, seguim sent, hem de mirar a veure com transformem això de manera que li fiquem valor afegit, i tinc una altra avantatge per a fer això, i és que hi ha diversos polígons en aquest territori que estan per optimitzar, i per tant, aquests polígons industrials cal veure com se dinamitza, com s'afavoreixen que empreses, o que els, jo més que empreses vinguin de fora, penso que la gent d'aquí que tingui iniciatives pugui desenvolupar-les i tirar-les endavant. I en el sector terciari, que és el de serveis, hi ha una cosa que aquí tenim per explotar, que altres indrets ho han fet i va bé, que és tot el tema del turisme, no rural en el sentit ja per la paraula, sinó turístic, paisatgístic. L'altre dia en parlàvem amb el president, a la vall del Jerte, allà a Extremadura, quan floreix el Cirerer, van camions i camions. Diu, jolín, a la nostra comarca hi ha un munt d'arbres que floreixen al llarg de l'any. No serem capaços de fer-ho aquí, de portar turisme per veure no només les nostres muntanyes, el nostre paisatge. Unió ja tenia entre la seva demanda ser la reserva de la biosfera, no? Mm-hmm. que la Generalitat invertís 2 milions d'euros aquí per fer reforma de la, per ser reserva de la biosfera. Però a banda d'això de ser reserva de la biosfera, tenim tot el tema este paisatgístic que podem fer. Tenim tot el tema que en altres indrets de Catalunya passa. La matança del porc que tinc amics de setmana a Girona, una masada, i passen el cap de setmana sencer en una mena de casa de colònies del tal, fent la matança del porc, cada dia posen l'embotit de casa seva. Menjars propis i típics nostres que s'han d'explotar, a més, d'una riquesa impressionant, no? Tot el territori, tot el que diem les Terres de l'Ebre, el del mar que transcorren, el del delta, és que toca de mar, el delta que transcorren és de l'interior, i el d'interior comarca a comarca en menjars propis. I ho tenim infraexplotat. Per tant, tot això n'hi ha que dinamitzar-ho i veure com dinamitzar-ho. Des d'Unió, una de les propostes que es feia, o que es fa, és com en alguna ciutat de les Terres de l'Ebre buscar un local històric significatiu per estructurar allí, des del Departament de Governació, com tindre contactes institucionals molt potents en les comarques de les altres comunitats autònomes que ens envolten i com poder fer coses aquestes conjuntament. No? Abans deia que el nostre mercat i el nostre lligam econòmic va en aquestes comarques i com conjuntament nosaltres i ells podem anar explotant turísticament tots aquests indrets que, vigilant de no malversar-los i no trencar el paisatge que tenim, que això ja que tenim molta cura, no podem copiar models de turisme d'altres llocs que han fet mal pel paisatge. Cuidem molt això, però explotar tota la riquesa que tenim, que la tenim bastant infravalorada al respecte.
Seguim avançant, ens queden pocs minuts ja disponibles. M'agradaria parlar d'un tema que preocupa, evidentment, i és el pa de cada dia, podríem dir, l'atur. La taxa d'atur segueix sent elevada. Com creuen que s'hauria de reduir, quines polítiques s'haurien d'impulsar al territori per intentar reduir aquesta taxa d'atur? I sobretot una cosa que preocupa molt és aquesta fuga de talent, no?, dels joves que es veuen obligats a marxar fora.
Bueno, Unió se compromet a lluitar en contra de l'atur juvenil i a fer una promoció de l'ocupació dels majors de 45 anys. Davant de tot això, ha presentat un pla de xoc. Mm-hmm. I, clar, per impulsar lo més de pressa possible, per impulsar el que és el treball juvenil, el que és el treball pels majors de 45 anys i tal, el que és molt important al nostre país són els autònoms, perquè els autònoms és una figura que pot donar feina, no, però està molt desprotegida. Mm. Els autònoms és una persona que no té ni cap representació enlloc, s'està plantejant de fer un representant o bé un defensor de l'autònom que pugui defensar els interessos. Les pimes i el tercer sector són els motors de l'economia que tenim tant a nivell de Terres de l'Ebre com a nivell del Camp de Tarragona i altres parts d'aquí de Catalunya, del territori català. Mm. El que s'ha de lluitar és anar a afavorir tots aquests elements que acabo de denunciar. A partir d'aquí, l'economia, pues, hem d'intentar entre tots de que vagi pues millor de lo que va. El treball, l'atur i tot.
D'acord amb el que diu ell, el que no pot ser és aquell somni que hi havia fa 15-20 anys que semblava que tothom volia estudiar algo i ficar-se de funcionari, no dic que sense cap mal sentit, i de feina, no, hem de motivar l'empresari. I l'empresari, quan pensem en empresaris, no sé per què pensem en aquells que viuen en uns despatxos, no, a la Ribera hi ha molta gent empresària, molta gent que té iniciativa. Ostres, això s'ha de apoyar. En aquesta època de crisi, són els que ho han aguantat. Les grans empreses s'han deslocalitzat, ho diria abans, però els petits empresaris, la petita empresa que estava dient Eduard fa un moment, eixa és la que ha quedat en el lloc, és la que ha seguit mantenint el lloc de treball, i aixos són els que hem d'afavorir perquè, bueno, perquè són els que pugen al territori. Mm.
També la lluita per defensar aquest magnífic riu Ebre, que es pot veure des d'aquí darrere mateix, hasta l'ordre del dia sempre hi ha tingut a patit amenaces. L'última són aquests, el cabal mínim ecològic del que se'n parla tant. Com creu que s'hauria de gestionar tot el que fa referència al riu Ebre?
Respecte al riu Ebre, dues coses. Una és el riu en si mateix, l'altre el territori que l'envolta. Mm. Nosaltres, ja abans de la campanya, es van posar en contacte amb la plataforma en defensa de l'Ebre perquè parlaven curiosament això, no? De veure, no és només l'aigua que baixa per l'Ebre que és important i significativa, i ho ha de ser, sinó a més què significa el territori que l'envolta. Home, tenim un avantatge, l'únic eurodiputat de medi ambient català que hi ha a Europa pertany a la Unió, en Bus. Ell va vindre i es va reunir des de la plataforma de l'Ebre. Vull dir, no és que diguem què farem en el futur, és que estem fent. Vam quedar que cada mes hi haurien interaccions, perquè el que està clar és que hem vist el govern de Madrid que ha fet. Ha tret la llei que ha volgut prescindint de tots els que pertanyen a l'Ebre. Ahir, aquesta via està tancada i morta, no cal que sumi amb truites, no volen comptar amb nosaltres, hem de treballar per a tres vies. I conjuntament amb la plataforma de l'Ebre, el nostre eurodiputat se'n contacta perquè des de Brussel·les a veure tot el que va sortint i està a l'aguait de tota la normativa europea, perquè de fet les normatives que defensen els rius depenen d'Europa, el govern de l'Estat té poca cosa. Per tant, aquest és el nostre camí, acompanyar la lluita civil que hi ha, no només de l'Ebre, sinó tot el que l'entorn de l'Ebre, i acompanyar-la des de llocs on se pot modificar, que és des de Brussel·les, i ahir estem. Vull dir, ja hi ha contactes sistemàtics i es van acordar de trobades per veure què es pot fer i com pot anar.
Parlava d'Europa, el seu programa insisteix moltíssim en que es prengui el canvi que es prengui a Catalunya o també a Espanya, s'ha de seguir estant a la Unió Europea, s'ha de seguir estant al costat d'Europa.
Home, que li pregunto que sou ciutadà d'aquest país i vol sortir de la Comunitat Econòmica Europea.
És algo... Insisteix moltíssim en el seu programa electoral en aquest aspecte.
A veure, Europa ens aporta, hi ha totes les normatives de ramaderia, agricultura i pesca, hi ha les competències dels Estats i de la Comunitat Econòmica Europea. Vale? També els suports. L'altre dia el conseller d'Agricultura va dir: no es preocupi si estem de la Comunitat Econòmica Europea, que jo ja donaré les subvencions que corresponguen. Què els donaràs? Si l'està donant tota la Comunitat Econòmica Europea. I si tu en tens d'altres, fes les complementàries ja. Què esperem? Per tant, a qualsevol pagès d'aquí no cal explicar-li d'on li venen les subvencions i els suports d'Europa. Per tant, no podem... I a més que hem estat tota una història lluitant per estar en Europa, no anem ara a fer un poc el candelero i sortim d'Europa, no tindria cap sentit. I totes les competències del sector primari ja estan totes en Europa, i a més que és el motor que ens empenya i ens estira cap avant. No anem a... ara la divisió, la separació porta a països tercermundistes. Només cal mirar els països que estan bé, són tots estan junts. Per tant, no crec que ningú vulgui fer marxa enrere a uns anys de lluita que, bueno, jo ja era jove quan vam començar a entrar en la Comunitat Econòmica Europea i a veure com ho fem i tot el que vam patir per a poder entrar-hi. Per tant, fer cap a treure, jo penso que seria, ni que fora per 6 mesos que alguns proposen, seria una locura.
I ja per acabar, últim minut, després del 27 de setembre, què esperen des d'Unió?
A veure, després del 27 de setembre crec que Unió tenim un paper molt gran a fer, molt gran a fer. I per què dic això? A veure, anem a veure les enquestes. Les enquestes són de fiar el que són de fiar, però són indicatives. No podem viure una Catalunya confrontada. Vulguen o no vulguen, si n'hi ha un 47 o un 40%, tant mi és. Així no fem país. No fem país. Els temes de discussió civil, per tant, Unió crec que tenim que seguir. Aquella intuïció que van tindre fa molts anys quan van muntar Convergència i Unió, d'agafar una gran força catalanista centrada, d'anar negociant, d'anar pactant, d'anar avançant, hem de continuar. És cert que ara hem arribat a uns límits que la Constitució ja han tocat vora, per tant, està clar que... Però hem de ser capaços de tot just tirar endavant. Com ens podem trobar un Parlament? Clar, el Parlament que podem trobar no el coneixem, però hi ha dues forces, unes del sí, altres del no, molt radicalitzades. Però a més, algunes del sí probablement pot desaparèixer o pot tenir poca força. El que estava més centrat, que era Convergència, que s'ha al polo d'Esquerra Republicana, i a més tindria que pactar amb la CUP, o tindria que pactar, per tant, podem tenir un Parlament molt extremat cap a sectors d'esquerra. Jo crec que com que Unió tenim l'obligació de veure com dona sentit a tot això, que no vull ser que un dius que voleu fer por, no, és molta il·lusió, però el que no podem fer és perdre tot allò que hem estat anys treballant i guanyant. Per tant, crec que ho hem de fer, no només tenim que ho hem de fer, i ens hem de sortir seguint donant seny a tot això.
En aquest sentit, últim minut per demanar el vot ja, als oients de la ràdio, Ribera d'Ebre, Terralta i Priorat, i més lluny, que arribem també, que anem per internet.
Mire, jo no tinc massa tendència a demanar el vot. I un dirà, oi, per què vas a la campanya? No, jo més bé dic el contrari. Fem propostes, som propositius, fem proposicions. Nosaltres volem això per a Catalunya. volem això i des de, a veure, des del treball, des de l'experiència, des de tots els anys, tota l'experiència de vida ha sigut com treballar per fer Llanai Estat el millor possible per a aquell territori, Catalunya. Fem aquestes proposicions, la gent que les escolta, que les medite i pense si no és el millor camí per allò que en diu el nostre himne, per una Catalunya rica i plena. Rica i plena vol dir que no s'ha de deixar ningú a l'estacada. Abans parlàveu de paro, de joves, no han deixat ningú a l'estacada per altres projectes, i això ha d'arribar a tots i d'una manera millor del que està arribant fins ara. Per tant, ahí està la proposta.
Doncs Antoni Polo i Eduard Massip, moltíssimes gràcies per haver vingut en directe i haver acudit a la cita de la ràdio, i ja n'anirem parlant, veurem el 27 de setembre què decideixen els catalans. Gràcies, bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.